Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 1 del Mussol Maltès, una col·lecció de fascicles auditius dedicada al gènere negre i criminal, en la que tindran cabuda novel·les, pel·lícules, sèries de televisió, teatre, còmics, personatges, ciutats, moda i també gastronomia. I tot plegat acompanyat de música escollida per la seva relació amb el tema que toqui. I si les cançons tenen lletra, us recomano escoltar-la amb atenció, doncs no deixaran de ser petits relats que formaran part del fil narratiu de la mateixa història. I és que no només les pel·lícules tenen banda sonora, sinó que la vida en general, i les lectures en particular, també la duen. El que avui coneixem com a soundtrack, o sigui, banda sonora, té l'origen cap a 1940, quan a algú se li va ocórrer extreure la música de les pel·lícules i comercialitzar-la per separat, primer en vinils i després en CDs. De fet, la primera soundtrack en comercialitzar-se va ser aquesta. Heu reconegut la pel·lícula? Sé que no us ho he posat fàcil al no triar cap de les melodies principals, però és que volia que copséssiu aquest ambient de tensió, quasi de cine negre o fins i tot de terror. La pel·lícula a la que em refereixo té de tot el que he dit. Hi ha la planificació d'un assassinat, la contractació d'un sicari i escenes de molt suspens. Vinga, us dic el nom. La primera soundtrack a comercialitzar-se és Blancaneus i els 7 nans, el film de dibuixos animats de Walt Disney de 1937. La idea de comercialitzar les bandes sonores va començar com un recurs de màrqueting per promocionar les pel·lícules i va acabar convertint-se en un negoci paral·lel que també ha comercialitzat caretes de programes de televisió, de ràdio, de videojocs, de sèries. I parlant de caretes de ràdio, no us he explicat el perquè de la sintonia de presentació d'aquest programa, oi? Espereu, que us la torno a posar. Es tracta de la música d'obertura de la pel·lícula El Falcó Maltès, el gran clàssic del cine negre dirigit per John Huston, adaptant la novel·la del mateix títol de Dashiell Hammett. I d'aquí ve el nom del programa, El Mussol Maltès. Com heu vist, vaig haver de triar el mussol, perquè el falcó ja estava agafat. I parlant del Falcó Maltès, vull demanar-vos ara que m'acompanyeu a l'interior d'una petita però molt gran llibreria, la llibreria barcelonesa Negre i Criminal, la que va ser la primera llibreria en l'àmbit nacional únicament dedicada al gènere noir. Una llibreria que va néixer volent convertir un somni en realitat i per això va ser feta del material amb el que es construeixen els somnis. Una frase que, dita per mi, no té la transcendència com si la diu qui la va pronunciar per primer cop. Efectivament, en Humphrey Bogart, fent de Sam Spade en l'escena final de la pel·lícula El Falcó Maltès.
What is it?
The stuff that dreams are made of.
Huh?
A la llibreria Negre i Criminal, la frase adornava una fornícula pintada de color blau, una mena d'altar laic dedicat a Sant Dashiell Hammett. Aquest altar estava ple de fotos i exemplars en diferents traduccions de la novel·la i comptava amb una reproducció de la famosa estatueta. Una frase que va materialitzar una il·lusió i que al final va ser el millor epitafi al tancament de la llibreria. Va ser la darrera frase de la pel·lícula i la darrera frase que es va pronunciar abans de que la porta de la llibreria tanqués per darrera vegada. Però no avancem esdeveniments i rebobinem. Aquesta història comença quan a un jove universitari, en Paco Camarasa, li cau a les mans un exemplar de Collita Roja, la primera novel·la de Dashiell Hammett. Són els anys 60 i aquell jove amb ideals revolucionaris es sorprèn de trobar, en una novel·la negra, tanta càrrega de crítica social i denúncia de la corrupció, quan pensava que eren novel·letes per passar l'estona i lectures sense cap mena de profunditat. Amb aquesta lectura quedarà atrapat per sempre més en el món de la ficció criminal. Serà, però, molts i molts anys més tard quan aquella llavor germinarà. Essent ja parella de la Montse Clavé, dibuixant de còmics en excedència i tan idealista com ell, el 2002 decideixen obrir una llibreria que només vendrà novel·la negra i criminal. Sembla que van estar a punt de posar-li de nom Hammett i Chandler, proposta que defensava en Paco Camarasa, i els motius estan clars havent estat els autors de les seves primeres lectures. Però, afortunadament, la Montse Clavé hi va posar més creativitat i és per això que es va dir negre i criminal. I va ser tot un encert, doncs és un nom clarament identificador de les seves intencions i un nom propi en el sentit de que és únic. La llibreria negra i criminal va ser molt més que una llibreria. I fins i tot va sobrepassar la seva condició de lloc físic per esdevenir un lloc de ficció quan en Danny Nello, un gran músic de jazz, rhythm and blues i rock i assidu de la llibreria, va decidir utilitzar el seu nom per un espectacle musical nomenat Negre i Criminal, la ciutat de les ombres. Així ho explica just abans de que sonin els compassos inicials de la primera peça de l'actuació titulada Holy Zapatitos.
D'aquí, Negre i Criminal, la ciutat de les ombres. Després vaig agafar el títol de Negre i Criminal en honor una mica a la llibreria dedicada, a l'única llibreria que tenim aquí dedicada al gènere negre, i perquè crec que sintetitza molt bé, no? El Negre i Criminal. Negre i Criminal, la ciutat de les ombres, que agafa una mica tot aquest ambient. D'aquí ve l'origen d'aquest espectacle.
Paco i la Montse tenien una habilitat especial per posar la bala on posaven l'ull, i això els permetia fer recomanacions plenes d'encert tant a clients habituals com a forasters. Això és el que identifica i diferencia a un llibreter d'un venedor de llibres. La seva generositat es demostrava donant oportunitats a noves firmes, al fer presentacions a la llibreria, que sempre es quedava petita, i la gent s'amuntegava al carrer. Per sort, era un carrer per vianants. Hi havia dies grisos de pluja impertinent, aquella que deixa els carrers molls i els calaixos eixuts, en els que entrar a la llibreria suposava més que un aixopluc. Allà no es parlava de climatologia. El temps horari era massa escàs per malbaratar-lo en banalitats. A dins, la gent parlava d'aspectes vitals i no es deixava de xerrar de tal o qual llibre o tal o qual autora o autor. I és que si la pluja pot ser el millor conductor d'electricitat, la llibreria era la millor conductora d'energia. Com aquesta música, Stormy Weather, Temps de Tempesta, interpretada per Don Weiss. Estava darrere d'una porta de color verd pàl·lid, emmarcada per un llindar de pedra, al carrer de la Sal número 5 del barri Mariner de la Barceloneta, a Barcelona. Una entrada que semblava més pròpia d'una merceria o d'una lleteria d'una època passada i que per res donava pistes, com la millor novel·la policíaca mai escrita, sobre el que amagava al seu interior. Estava en un barri d'habitatges i petits comerços i restaurants familiars, edificats damunt de sorra i sal, amb carrers estrets i curts, de parets fosques i roba estesa, i on, si escolteu bé, encara podreu sentir com ressonen les notes del mestissatge musical de quan les habaneres sacsejaven les emocions. En Càstor Pérez Diz i la seva filla, que segurament el seu nom us sonarà més, la Sílvia Pérez Cruz, ens ho expliquen tot seguit en Allà en La Habana.
La Habana, cierta mulata, de un hombre blanco se enamoró.
Dígame usted lo que pasó.
Que la mulata muy zalamera a su bohío se lo llevó.
Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor,
llegó el marido de la mulata.
Dígame usted lo que pasó. Que el mulato se quiso vengar y un machete muy largo sacó, pero al ir a tirarse a matar los miró, se giró y se marchó. Oh. Y allá en La Habana, tan dulces los besos de las cubanas, allá en La Habana, allá en La Habana, pasan las mismas cosas, vidita mía, que aquí en España, pasan las mismas cosas, vidita mía, que aquí en España.
Mulatita que allá en La Habana de un hombre blanco se enamoró.
Dígame usted lo que pasó.
Que al poco tiempo la muy fresquita de un marinero se encaprichó.
Como el negrito ya se escamaba, en la bahía se esperó.
Y cuando iban a darse un beso,
dígame usted lo que pasó. Que a la agüita los iba a tirar, pero el hombre después se acordó que su negra no sabe.
Una habanera on l'amor, la passió i la gelosia composen un dels còctels criminals per excel·lència. Una habanera que ens aboca temps passats que ja no tornaran, com tampoc ho farà la llibreria Negra i Criminal. I és que va haver de tancar el dissabte 3 d'octubre del 2015. Després de 13 anys de ser fidel als seus principis, els del Paco i els de la Montse, que mai van canviar de jaqueta. Només cal recordar que les ressenyes que publicaven al blog de la llibreria sempre les signaven igual. Montse i Paco, llibreres. Tot una declaració d'intencions d'acord amb els ideals humanitaris, sociològics i polítics que tots dos van abraçar de ben joves i que mai hi van abandonar. I dos anys i mig després del tancament, a l'abril del 2018, Va ser en Paco Camarasa a qui una malaltia el va fer tancar els ulls per no obrir-los més. Va morir deixant la banda, era la manera amistosa i familiar que tenia d'anomenar a les persones habituals, orfe del tot després que uns anys abans també hagués mort Francisco González Ledesma, el jefe de la banda, escriptor i pare de ficció del protagonista de moltes novel·les negres, el comissari Ricardo Méndez, al qui li dedicaria un proper fascicle. Un comissari que en Paco reconeixia com el seu personatge preferit perquè sempre dedicava una estona a regirar en llibreries de vell i perquè sempre duia un llibre a la butxaca de la jaqueta fins al punt de dur-la deformada. Amb el comissari Ricardo Méndez es recorren els carrerons del barri xino de Barcelona, entre prostitutes, atracadors i yonquis, mentre que uns pocs carrers més enllà, al paral·lel, la vella Dorita encenia passions amb cançons picants. Recordem-la a poco, un títol que, com la lletra, és clarament malintencionat. La llibreria va tancar quan, paradoxalment, més èxit tenia la novel·la negra i més se'n venia. La gent anava a la llibreria a buscar informació i consell, però després tornaven a casa i compraven per internet. Una lamentable manera d'agrair els coneixements que els llibreters compartien amb generositat. En Paco deia que per tirar endavant les il·lusions, o tens molts diners o tens imaginació. I malgrat anar sobrats de la segona i intentar sobreviure de totes les maneres legals possibles, els calés els van girar l'esquena i els números ja no eren negres, sinó vermells. Però, molt abans de que això passés, Negre i Criminal va ser passarel·la d'obligada desfilada de qui volia tenir nom i de qui ja era gran nom del gènere noir, tant locals com estrangers. Gairebé diria que no hi ha cap escriptora ni escriptor que hagi estat en actiu, coincidint en el temps amb la presència de la llibreria, que no hi hagi entrat. O que no hagi posat per fer-se una foto davant la porta, lluint la samarreta negra, amb les lletres negre i criminal al pit, o que no hagi signat llibres per Sant Jordi. La llibreria semblava un aeroport, lloc d'arribada i enlairada de vols domèstics i vols internacionals, i el carrer de la Sal era la pista d'enlairament. Així, la llibreria Negre i Criminal va ser punt de trobada d'interessants i controvertits clubs de lectura, de fans del gènere, de caçadors i caçadors d'autògrafs i de selfies, lloc on establir contactes, on tancar contractes i acords, on fer-se veure, donar-se a conèixer, i on els dissabtes al migdia celebrar vermuts literaris amb converses amenes acompanyades de glops de vi sempre negre entre musclo i musclo que sortien d'una cuina portada per la Montse Clavé, llibretera en horari comercial, escriptora de manuals i receptes de cuina i cuinera circumstancial de musclos els dissabtes. El vermut amb vi negre, amb musclos negres, tot canònic, va començar com un acte de solidaritat amb la comunitat gallega quan va patir el desastre del Prestige i van demanar ajut als consumidors per tal de que la gent que viu de mariscar continués tenint feina i ingressos regulars. I ràpidament va passar a formar part de l'agenda de molta gent que no faltava a la cita. I com ironitzava en Paco, alguns fins i tot compraven llibres. Si s'haguessin venut tants llibres com musclos es van menjar aquells dissabtes, estan comptabilitzats 1.250 quilos, la història s'hauria escrit d'una altra manera. Al llarg dels darrers anys, les vendes van anar disminuint i, malgrat el desànim, mai va faltar entusiasme, lectura i música. La música sonava i omplia els espais que no estaven ocupats per prestatges i llibres. Principalment s'escoltava jazz de les dècades de 1940 i 50, una música molt pròpia del gènere noir, i que crea l'atmosfera adequada per llegir novel·la de gènere i també per enamorar-se. Doncs van ser algunes les persones que van entrar soles a la llibreria i en van sortir aparellades. No és d'estranyar que florissin relacions, i més si en aquell ambient recollit i d'atmosfera misteriosa flotaven les notes musicals de Time on My Hands, interpretada per Ben Webster, un saxofonista amb un vibrato molt peculiar, doncs algun avantatge havia de tenir ser asmàtic. Paco Camarasa era pràcticament escoltador monotemàtic de jazz i eren Ben Webster, Miles Davis i Chet Baker els que més l'entusiasmaven. I a casa, igual, acompanyava la lectura amb aquests monstres musicals i un o dos ditets d'algun dels seus whiskies preferits, normalment la Gabulin o Macallan, i si volia brindar amb en Hammett, llavors triava Talisker. En l'univers del jazz, com en el del gènere noir, hi ha moltes corrents, moltes variants, estils, instruments i veus. Per això combinen també. Tris el llibre que tris, sempre hi haurà una peça de jazz adequada per acompanyar una bona novel·la criminal. Tinc més coses a dir-vos, però avui ja no hi ha més temps. Agraeixo a la Beatriu Aguilar la seva feina als controls i m'acomiado convençut de que aquesta trobada serà la primera de moltes i el començament d'una gran amistat. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. i que per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivalero@lamalla.net.